Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrió. Avui toca parlar de bioètica, perquè som dimecres, demà ho farem de medicina. I avui ens torna a visitar el doctor Adalbert Marquès per parlar del document de voluntats anticipades. I abans de començar, com sempre, us recordem el contacte.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I abans de donar pas al doctor Marquès, fem un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies. L'actual llei sobre l'avortament estableix que es pot interrompre l'embaràs lliurement fins a la 14a setmana de gestació i fins a la número 22 en cas de risc per la vida o la salut de la dona, violació o en greus anomalies en el fetus. La reforma que proposa Alberto Ruiz Gallardón suposaria tornar a la llei de l'any 1985, que es basava en supòsits i no en el temps de gestació, com passa actualment. En canvi, prohibiria l'avortament en els casos de malformació del fetus. La reforma amb què treballa l'executiu espanyol popular tampoc permetrà avortar les menors de 16 i 17 anys sense el permís dels seus pares. El PSOE instarà a trencar el concordat amb la Santa Seu si el govern del Partit Popular acaba reformant la llei de l'avortament, tal i com demana la Conferència Episcopal Espanyola. Els socialistes consideren que els bisbes no poden imposar la seva moral a les dones. Des de Convergència i Unió asseguren que el seu grup es pronunciarà sobre els canvis en la llei quan estiguin transcrits al paper. I canviant de qüestió, també us expliquem que el Col·legi de Metges de Barcelona alerta de les agressions verbals i també físiques que reben els professionals de la sanitat. I és que, segons alguns estudis, un 70% dels metges han rebut algun tipus d'agressió durant la seva carrera. Hi ha, per exemple, el cas d'una metgessa que ha patit crisis d'angoixa, d'estrès i d'insomni fins al punt que ha necessitat tractament psicològic per superar una situació que l'ha desbordada. Prefereix no revelar la seva identitat després que el marit d'una pacient amb una malaltia crònica la va intimidar verbalment i la va amenaçar de mort 3 vegades, una situació que l'ha obligada a deixar de fer de metge. Des de fa unes setmanes es dedica a tasques administratives. Per afrontar agressions verbals i físiques, el Col·legi de Metges treballa des de l'any 2004 amb la prioritat de prevenir situacions de risc. Ara, però, vol fer un pas més i demana assenyalar amb un codi intern els expedients mèdics dels usuaris reiteradament violents. Asseguren que els incidents són quantitativament poc nombrosos, però que quan passen són molt greus. L'any passat, almenys, n'hi va haver, atenció, 50 d'aquest nivell de gravetat a Barcelona. Des del Departament de Salut de la Generalitat asseguren que estudiaran la proposta i que de moment han impulsat un protocol juntament amb els Mossos d'Esquadra i també la Fiscalia per minimitzar el risc del personal sanitari i facilitar en tot moment la denúncia de l'agressió. I més temes d'actualitat. L'Hospital Moisès Broggi ha engegat una nova prova pilot per trobar una solució per a aquells pacients malalts de càncer que són al·lèrgics a la quimioteràpia. Una doctora catalana, Mariana Castells, ha portat el model dels Estats Units i ara el centre ha obert una nova unitat per dissenyar tractaments a mida per evitar aquestes reaccions al·lèrgiques als medicaments. La intenció és que d'aquí a poc s'estengui a la resta d'hospitals. Com és conegut, les nàusees i els vòmits són efectes secundaris habituals associats a la quimioteràpia. Però si a més a més s'hi sumen picor, urticària, dificultat per respirar i baixada de la tensió arterial, possiblement el que el cos té és una reacció al·lèrgica a algun dels components dels medicaments que se li estan subministrant. A partir d'ara serà aquesta unitat de referència, de moment l'única a Catalunya, Catalunya i també a Espanya qui mirarà de posar-hi remei. En aliança amb l'Institut Català d'Oncologia, aquests casos greus es tractaran a l'Hospital Moisès Broggi de manera personalitzada i durant més temps per evitar aquestes reaccions. I acabarem aquest apartat de notícies destacant que almenys dos infants de l'escola Bressol Municipal al Roure, al districte de l'Eixample de Barcelona, atenció, tenen l'hipotròfia semicircular, una malaltia causada pels edificis malalts. El primer cas es va detectar fa 3 setmanes i ara se n'ha confirmat el segon. Segons l'Agència de Salut Pública, estaríem, per tant, davant d'un brot de l'hipotròfia, cosa que obliga a intensificar la vigilància per determinar què hi ha a l'escola que ho pugui provocar. L'Institut Municipal d'Educació ja va encarregar una inspecció després que es detectés el primer cas, però fins ara no s'ha trobat res que pugui ser causant d'aquest trastorn i ara s'està pendent d'una auditoria externa que també ha examinat les instal·lacions. De moment, l'activitat escolar es manté amb total normalitat. Es dona la circumstància que l'escola és al costat de la Biblioteca Agustí Centelles, tancada des del mes de desembre passat perquè diversos treballadors van contraure aquest trastorn que provoca la pèrdua localitzada de greix a diferents parts del cos. La lipotròfia és una malaltia molt poc coneguda i considerada no greu que provoca la pèrdua de teixit adipós, en la majoria dels casos a les cames, i que acostuma a estar causada per factors vinculats a edificis moderns. Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat. Són una forma d'expressió de l'autonomia de les persones a l'hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual cosa constitueix un dret avalat èticament i legalment. L'objectiu dels documents de voluntat anticipades és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les. El suport dels professionals en l'elaboració del document de voluntats anticipades millora la pràctica clínica i reforça la relació assistencial. I avui, dimecres, ens acompanya el doctor Adalbert Marquès. Ell és metge internista, està a urgències a la secció de Medicina Interna a l'Hospital de la Vall d'Hebron i també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctor Marquès, molt bona tarda.
Bona tarda.
I moltes gràcies per acompanyar-nos de nou.
Gràcies a vosaltres.
Vam parlar de medicina, de la salut, de la importància de cuidar-nos per viure molts anys i viure'ls bé. I avui toca parlar, doncs, de bioètica i parlarem, doncs, del document de voluntats anticipades. Primer de tot, quin és l'objectiu d'un document de voluntats anticipades?
Bueno, a veure, l'objectiu del document és poder respectar, de cara als metges i als pacients, poder respectar el que serien els desitjos de com vol morir un malalt, no? Com vol morir el pacient. A vegades ens trobem els metges amb els dilemes ètics, morals, de si estem entrant en una situació d'enfarrissament terapèutic, per exemple, en una situació de malaltia greu que podria ser més o menys reversible, i que, bueno, que veus que la situació ja se t'escapa de les mans i que molt probablement conduirà a la mort d'aquell pacient, no? Hi ha persones que, per la raó que sigui, desitgen lluitar fins al final i inclús pots acceptar situacions que inclús nosaltres personalment entendríem, si ens afectés el mateix problema, com un enfarrissament, no? Com l'ensenyament terapèutic, que sigui en castellà, l'enfarrissament terapèutic. I aquests documents permeten ajudar el metge a prendre aquestes decisions i respectar el que serien els desitjos, no? Tant si els comenta el familiar del pacient, que de vegades per comentaris informals en un moment donat han sortit aquests temes, com si hi ha un document escrit, legal, signat per testimonis, etc., que recolza aquestes decisions, no?
potser aniria una mica lligat amb el tema de la donació d'òrgans, amb aquell document que també es pot fer per escrit. És una altra cosa totalment diferent, però també és important a tenir en compte.
Bueno, és diferent o no, perquè jo, per exemple, algun malalt que he viscut, la veritat és que això, aquests documents encara són excepcionals, que ens ho trobem, però persones que en una situació greu i que t'entreguen el document, la família t'entrega el document de voluntats anticipades, sí que molt sovint ens trobem que hi ha constància de que, a més, són donants d'òrgans. Potser aquest tema no es toca o es toca negativament, dient, doncs, a més, no sóc donant, però en algun cas que ens hem trobat, i jo recordo un recentment, en el qual el malalt doncs, deia que sí, que en situació crítica i en situació terminal de la vida i que es pogués aprofitar d'aquests òrgans, era donant. O sigui que sí que es pot fer aquest comentari i deixar-ho clar.
Qui pot formalitzar un document de voluntats anticipades?
En principi, qualsevol persona major d'edat i, òbviament, amb les seves capacitats mentals i cognitives que siguin a un nivell normal, no? Que siguin adequades per prendre aquest tipus de decisió. Una persona que estigui capacitada legalment per prendre decisions d'aquest tipus.
I no necessàriament ens hem de trobar en una situació greu, una malaltia greu per fer aquest document, es pot fer sempre?
Més aviat al contrari. L'ideal és que sigui en una situació de normalitat, de salut, no? Perquè, clar, no. A veure, també quan comença a haver una malaltia i si el malalt coneix que és una situació greu, pot deixar una mica aquesta redacció de dir, bueno, doncs, mira, arribat al final, vull tolerar fins a aquests límits, no? I puc aguantar doncs, aquest patiment, aquest grau de patiment, d'insuficiència respiratòria, de dísnia, de sensació d'ofec. I, clar, això és difícil fer-ho potser d'una forma freda i calculada, no? Quan arriba el moment. Òbviament, els metges, malgrat que no hi hagi aquest document, intentem fer el millor possible pel malalt i, òbviament, no fer-lo patir de forma gratuïta i de forma totalment innecessària. Però sí que de vegades es generen uns certs dilemes ètics. És a dir, bueno, doncs una persona amb una certa edat, amb un pronòstic vital, pues que possiblement, perquè clar, en medicina mai les coses no és una ciència exacta, no? Amb la qual cosa has de prendre decisions dient, bueno, el més probable és que les coses vagin per aquí o per allà, no? I aleshores, bueno, pues has de deixar de fer o has d'intervenir d'una manera o d'una altra amb aquestes perspectives, no? I coses que ara es fan, pues, fa 10 anys pues, potser no es feien, no? D'agressivitat terapèutica, pues, no sé, parlem del recanvi de certes vàlvules del cor o parlem de certes intervencions a nivell coronari pues, que fa 30 anys pues, no es feien amb gent gran, per exemple, i avui dia sí que se'n fan, no? I, bueno, i el que fa 30 anys era un enferrissament terapèutic, doncs avui dia no ho és, no? Hi ha unes tècniques molt més acurades i que són molt més fines i permeten doncs, no fer mal al malalt, sinó al contrari, no? Donar-li un benefici. Això de vegades és difícil de decidir, inclús el document, malgrat que estigui molt clar, doncs tampoc no sabem exactament cap a on tirar. O sigui, però bueno, el fet que no hi hagi, això també ha de quedar clar, no? El fet que no hi hagi un document de voluntats anticipades no implica doncs, que el malalt quedi al libre albedrí de la voluntat del metge. No? Normalment doncs, es parla amb les famílies i està el sentit comú, no? Per no actuar d'una manera... Doncs, això, no?
El document es pot formalitzar a partir dels 18 anys, però m'imagino que a aquesta edat hi ha pocs joves que fan el document. Es fa més potser quan ets més gran.
Clar, això a partir dels 18 anys, a no ser que hi hagi una malaltia greu i molta consciència en aquest sentit, però normalment es fa a partir de la maduresa, sí, sí.
Quin tant per cent, més o menys, de persones fan el document?
Pues mira, el percentatge és tan baix, els casos molt que he vist, baix. Però diria que està per sota, jo diria, del 5 o fins i tot de l'1%, que existeix aquest document. És, ja dic, és una cosa excepcional.
Com el document de donació d'òrgans que ens ho comentava el doctor Bosà, que també va venir fa uns dies, que també és baixíssim.
És molt baix, sí. La veritat és que no... Bueno, jo, per exemple, no el tinc fet, tampoc, no? Com a metge que sóc, i segurament molts metges no el tenen fet, vaja. O sigui que, sí. Són coses que són excepcionals. Potser perquè no ens agrada pensar en aquests temes.
Clar,
no?
Clar, són temes complicats, sí. I durs. Hi ha, doncs, un document de voluntats anticipades que sigui l'oficial?
A veure, l'oficial el que hi ha són uns patrons, no? Amb una redacció i amb unes línies que queden en blanc, però el que seria el document oficial, clar, no pot existir perquè seria una redacció amb unes clàusules, que aquestes clàusules poden ser de lo més variable en funció dels desitjos del malalt. El que sí que és un patró de temes que s'han de tocar, no? I una mica, pues, si es desitja, pues, inclús la intervenció espiritual, és un tema que també es pot tocar amb... quan es fa una redacció d'aquest document, de dir, bueno, doncs vull assistència religiosa al final de la meva vida, no? Independentment de la religió que sigui.
També es pot posar aquest apartat?
També es pot posar, sí, sí. Forma part del patró del document, però, clar, com a oficial, no. Hi ha com una redacció que seria el patró, no? general.
Aquests oients que ens estan escoltant i que vulguin més informació, que sàpiguen que poden anar al web de la Generalitat, que allà ho trobaran detalladament.
Exacte.
Una mica
sí.
L'explicació sí. I com fer aquest document.
Com fer-lo, inclús hi ha la possibilitat de deixar-lo escanejat, signat per un notari, vull dir, hi ha tota una sèrie de facilitats. Jo, el cas que comentava abans, també estava registrat per la família me'l va oferir, però també estava registrat a nivell de la web, em sembla que era de la Generalitat, bueno, estava escanejat d'alguna manera, o sigui que informàticament els metges podem accedir si està escanejat, clar, si la família ho sap, si està registrat, perquè tinguem accés, malgrat que la família no el tingui en mà. No? O sigui, hi ha la possibilitat aquesta de recuperar el mateix document.
A quins continguts és recomanable que constin en aquest document? Parlàvem del tema de l'assistència religiosa que pot aparèixer.
Exacte, aquest és un dels punts. I altres que serien importants és què es vol fer o quines decisions pren el malalt prèviament a una situació crítica de cara al grau doncs, de dolor o de símptomes de l'agonia, si desitja que es facin moltes intervencions en el sentit de tractament pal·liatiu o per alguna raó desitja que no, inclús fins a quin grau d'agressivitat terapèutica es vol fer. També si permet o no permet doncs, que en un moment donat, en una situació crítica, vol entrar en algun assaig clínic, que de vegades es pot donar la circumstància, de dir, doncs, mira, a més, si hi ha algun fàrmac que em podria ajudar o que pot ajudar altres malalts doncs, per fer l'experiment amb el meu cos, jo estic en una situació de finalitat de la vida, doncs, permeto o no permeto que es facin aquests experiments. No? O sigui, són una sèrie de temes que poden constellar i, doncs això, i l'agressivitat terapèutica que es pot arribar a tolerar i en quines circumstàncies. No? Hi ha un tema que és més polèmic des del punt de vista moral, de dir, bueno, si em quedo amb certes facultats cognitives o físiques restringides, m'estimo més morir. Clar, això és un tema que des del punt de vista cristià doncs, no seria acceptable. No? O sigui,
doncs avui estem parlant amb el doctor Adalbert Marquès, ell és metge internista a l'Hospital de la Vall d'Hebron, també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Estem parlant d'un tema molt delicat, avui que toca parlar de bioètica del document de voluntats anticipades. Recordem el correu electrònic i continuem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Doncs continuem a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el programa Persona i Vida, parlant amb el doctor Marquès d'aquest document de voluntats anticipades. Ens havíem quedat al punt que li volia preguntar si en aquest document es poden especificar voluntats relatives a la persona un cop morta.
Pues també. També és un tema important i de vegades ens sobem amb la situació que hi ha familiars que recomanen una cosa o volen fer una cosa amb el cos del familiar que ha mort. I altres que no. Si està per escrit, òbviament s'ha de respectar això. Hi ha temes com el que seria la donació del cos a la ciència, hi ha pues, la manera que vol ser enterrat o vol ser incinerat, hi ha una sèrie de... Bueno, i el que comentàvem abans, no? El tema de la donació d'òrgans. No? Sí que és veritat pues, que són temes polèmics i que de vegades inclús dintre de les famílies pot generar discussions, segons les creences, els valors també.
El paper del metge és bàsic, però el paper de la família també.
Molt important, molt important. I si hi ha un consens, i perquè el propi malalt ho ha expressat abans de morir, és ideal. Són temes doncs, mira, que de vegades, si surten de forma espontània, no està malament de parlar-los per conèixer doncs, una mica quins són els desitjos, no? Els fills envers els pares, de dir, doncs, mira, m'agradaria que això anés d'aquesta manera o d'aquesta altra. M'agrada que són temes una mica escabrosos, però que penso que s'han de tractar en un moment o un altre i si surten de forma espontània no s'han de tallar, més aviat al contrari. Si hi ha una conversa en aquest sentit, els metges també ens donen molta informació. Òbviament, la referència que tenim molt sovint és la família, si no hi ha aquests documents.
Sempre s'ha de respectar la voluntat de la persona.
per suposat, s'ha d'intentar respectar. Malgrat que sí que és veritat que si hi ha de vegades un desig, això ens ha passat de vegades amb alguna donació d'òrgans, no? Que hi ha algun familiar que diu pues que no, i òbviament de vegades es respecta, potser si no hi ha un document explícit, clar, en aquest sentit, pues, i hi ha polèmica entre familiars, pues, el que es fa és no fer, no? No ser agressiu.
S'ha fet verbalment, potser, i no s'ha fet per escrit.
Exacte. No? Ho va comentar un dia, que tal, que qual. Bueno, sí, però hi ha un document, o s'ha fet un document que no compleix els requisits. Són documents que, si mireu la web de la Generalitat, exigeix les signatures de testimonis, exigeix una sèrie de, el que serien, de factors que de vegades no poden complir-se. Per això que no val qualsevol document. No?
Potser els veïns que ens estan escoltant i que vulguin més informació, els hi recomanem al web de la Generalitat?
Aquesta seria una bona referència. N'hi ha una altra, d'altres associacions, però la de la Generalitat penso que és claríssim i està molt ben fet.
I pel que fa a l'assistència religiosa, doncs poden demanar-la, sí, també potser també als metges cristians de Catalunya, a la Federació de Cristians de Catalunya?
Bueno, a veure, metges cristians de Catalunya, el que seria assistència religiosa, no donem. Sí que és veritat que els metges...
És una associació de laics, òbviament.
És una associació de laics. Sí que és veritat que tots els hospitals tenen un capellà de referència. Per exemple, a la Vall d'Hebron doncs, té fins i tot un busca, de tal manera que es pot localitzar i segons quines hores del dia, doncs, en pocs minuts el podem tenir, no? Si veiem, si detectem una situació de terminalitat i la família ens demana o els hi oferim i diuen que sí, doncs el capellà pot donar els darrers sacraments doncs, en poc temps. No?
Orientar, sí que poden orientar vostès mateixos.
Sí.
Parlem una mica, doncs, dels últims minuts, la tasca que es fa des de Metges Cristians de Catalunya, una tasca important, està a la seu de la Federació de Cristians de Catalunya. Sí. A més, hi ha el president de la FIAM, que és el doctor Josep Maria Simón.
Sí.
Quins aspectes destacaria? Realitzen cursets, també important?
Bueno, la formació continuada des del, i la promoció, no?, de temes de bioètica des del punt de vista cristià, no? Òbviament som metges cristians, cristià catòlic. I, bueno, fem uns cursets. Ens agradaria fer molt més del que fem, però, bueno, fins on arribem. Sí que és veritat que els dissabtes, com comentàvem abans, es fan una sèrie de sessions de formació continuada, doncs, de cara, de tant en tant, de cara a ginecòlegs o altres especialitats en situacions límits o situacions polèmiques des del punt de vista bioètic. Hem fet aquest quadern de bioètica recentment que hem editat, que penso que està molt bé, perquè és com un manual de bioètica per gent jove, que està copiat d'un referent francès de l'Institut Jerome, de Jerome Lejeune, de França, i bueno, fem activitats de formació continuada en aquest sentit.
Hem parlat aquestes setmanes d'aquest llibret, que a més el regalem a aquests ulls que ens estan escoltant.
Ah, sí, molt bé.
50 exemplars, és un llibret petit, però amb il·lustracions i molt ben explicat, no?
Molt ben explicat, molt didàctic. El poden trobar també per internet, o sigui, també està penjat a la xarxa, a través de la web de Metges Cristians poden arribar-hi, i és molt, bueno, defineix de forma clara el que serien els problemes bioètics de la nostra època.
També un altre aspecte potser és els comunicats que fan arran d'algun fet que hagi passat, doncs, alguna notícia d'actualitat.
Certs incidents que puguin haver passat, doncs, amb el tema de les clíniques abortistes, per exemple, o bueno, altres circumstàncies, doncs, el suïcidi assistit, també hem fet en el seu moment les nostres declaracions, per donar, doncs, la nostra visió cristiana, catòlica, envers aquests problemes.
Tots aquests oients que vulguin informació ens poden escriure un correu electrònic al programa.
Tranquil·lament, o adreçar-se directament a Metges Cristians de Catalunya, a la web que tenim a través d'internet, o al telèfon, que ara no el tinc davant.
El telèfon el podem donar, que és el 93-363-0364, 93-363-0364. Poden trucar els dies laborables a partir del dilluns al matí, a partir de les 9 i fins a les 7 de la tarda.
Perfecte, mira.
Doncs, doctor Marquès, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer.
Igualment.
Fins la propera. Fins aquí una nova edició del Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us hem estat fent costat des de les 6 al control tècnic amb Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda i tornem demà a partir de les 6 a la sintonia de la cadena Estel. Fins demà, adeu-siau.
Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.